Tot costa.
Entre la pancarta nazi exhibida per un seguidor del Barça a Mònaco i el got que un aficionat de l'Espanyol va llançar a l'àrbitre i a Cornellà, es confirma, ja ho sabíem, però va bé saber-ho, que tenim un problema d'educació a les graderies. Jo no sé com es resol, però l'actitud dels jugadors de l'Atlètic, que van esbroncar els seus aficionats per llançar bengales als de la Roma, és millor camí que callar per no incomodar els teus.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest divendres, 27 de setembre de 2024. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que avui s'ha sortejat la fase de grups de la Champions femenina. El Barça s'enfrontarà al Manchester City anglès, el Sant Pölten austríac i el Hammarby suec. La fase de grups començarà el 8-9 d'octubre i es tancarà el 18 de desembre. I per aquells nostàlgics de l'antiga fase de grups de la Champions masculina, que sapigueu que la femenina, de moment, aquest és l'últim any en què encara funciona com anava tot fins ara, és a dir, grups de 4.
Ah, l'any que ve ja és...
L'any que ve també fan canvis a la femenina. Sí, em sembla que molt similar al format de la masculina.
Sí, no cal canviar perquè la Champions continua començant on començava abans. Vuitens, quarts...
Bé, en el cas de la femenina, comença a quarts, perquè van directament després de la fase de grups a quarts de final. El Madrid repetirà en el seu grup amb el Chelsea com a rival fort, mentre que el grup de la mort aquest any és el de l'Arsenal de Mariona Caldentell, que haurà de guanyar-se una plaça amb el Bayern i la Juve. Compte que les italianes s'han carregat el PSG. Aquest any, el PSG, que és un dels habituals favorits, ha caigut a la fase prèvia.
Tot plegat ho analitzarem d'aquí un moment amb la Mireia Vera.
I a partir d'un partit de Champions, precisament, la UEFA ha multat el Barça amb 10.000 euros per la pancarta nazi que alguns aficionats van mostrar al Mònaco-Barça. La UEFA, a més, prohibeix al club vendre entrades als seus seguidors pel partit que el Barça jugarà al camp de l'Estrella Roja de Belgrat el 6 de novembre. El club ha dit que acatarà i aplicarà aquesta sanció, que reforçarà les mesures actuals i emprendrà les actuacions addicionals que siguin adients per tal d'evitar que aquests fets es repeteixin en el futur.
De seguida, la Laia Tudera ens explica què quisir actuacions addicionals, si és que vol dir alguna cosa.
Per cert, que el club tornarà les entrades a aquells aficionats ja les haguessin adquirit per el partit contra l'Estrella Roja a Belgrat.
Clar. El problema cosa és que... si ja tenies hotel i sobretot vola a Belgrat, torno trompeta.
Exacte, aquí ja hauràs de viatjar igualment de turisme, si vols.
Bueno, no he estat a Belgrat, però segur que val la pena.
Segur. Mentrestant, l'Espanyol continua també pendent de la possible sanció que el comitè de competició pot imposar al club per l'incident d'ahir a Cornellà, després de l'Espanyol Villarreal, quan un aficionat va llançar un got de plàstic ple a l'àrbitre. El club ha identificat l'autor, que es tracta d'un exsoci blanc i blau. L'Espanyol ja ha enviat les disculpes en un escrit. El comitè no resoldrà abans d'aquesta jornada. Per cert, que l'Espanyol, a tot això, va perdre el partit amb el Villarreal. I encara en futbol, avui comença la 8a jornada amb el Valladolid Mallorca. Demà a les 9, Osasuna Barça, Flick ha anunciat rotacions, mentre que Vicente Moreno diu que necessitaran l'ajuda de tothom, fins i tot de la mascota, per guanyar el Barça.
Sí, impressionant. Aquest document, que evidentment escoltarem perquè val molt la pena, poca conya, que Osasuna a casa em sembla que estan 3 de 3.
Sí, sí.
I que sumen 11 punts ja els navarresos, és a dir, mai és fàcil guanyar el Sadar, però vaja, que amb la conya que farem després de les mascotes, que ningú no es pensi que el Barça tindrà un passeig demà.
I el Girona jugarà diumenge al camp del Celta, l'Espanyol també diumenge al camp del Betis. A la Lliga F, el Barça rep demà a 6:45 el Granada, l'Espanyol juga a camp del Betis a 5:45 i el Llevant Badalona juga diumenge a camp de la Real Societat a partir de les 5.
Sí, hi ha doble enfrontament Espanyol-Betis en masculí i en femení.
Sí.
Ah, mira que curiós.
En bàsquet, la jugadora de l'Uni Girona, Ainhoa López, és baixa indeterminada després de patir una anèmia hemolítica el passat mes de juny. Va estar ingressada durant 25 dies i va necessitar una dotzena de transfusions de sang, segons ha explicat ella mateixa en un comunicat. Va també explicar que en rebre l'alta hospitalària va haver de fer un dur treball durant els mesos de juliol i agost, que implicava gairebé aprendre a caminar de nou. S'ha lesionat el peu esquerre, ella mateixa admet que encara no està preparada per tornar al màxim nivell, però era una circumstància tot plegat que desconeixíem.
Una història realment impactant. Certament no està tenint sort Ainhoa López últimament amb la seva salut, però és admirable la voluntat que té de continuar jugant i fer-ho al màxim nivell professional. En parlarem d'aquest cas. Escoltarem el seu entrenador, Roberto Íñiguez, i també parlarem de l'estrena de la Lliga ACB, que arrenca demà amb 5 equips catalans a la màxima categoria. Avui en parlarem amb Dani Miret, l'entrenador de la Penya, que ja ho va ser en el tram final de la temporada passada, però que comença el seu primer curs des del principi a la banqueta verdinegra.
I el Barça d'handbol viatja avui cap al Caire per disputar-hi el Mundial de Clubs. L'antiga Superglobe, o continua sent Superglobe, però ara es coneix més com a Mundial de Clubs. El conjunt blaugrana debuta demà al torneig, enfrontant-se al Sydney University, i la gran notícia és que Dicament ha rebut l'alta mèdica.
Abans de volar cap a Egipte, el Sal Murri, el nostre expert, entre altres coses també en handbol, n'ha parlat amb Blas Junk.
I estem pendents de waterpolo, perquè avui juguen els partits de la ronda preliminar de l'Eurocup masculina, de jugar al Terrassa, de jugar al Natació Barcelona. Vaja, el Terrassa està jugant i el Natació Barcelona també, i ha de jugar al Sant Andreu més tard. I en hoquei patins, avui també es disputen les semifinals de la Lliga Catalana masculina entre el Lleida Calafell i el Sant Just Igualada, aquestes semifinals. Que es poden seguir en directe a Esport 3. En ciclisme han de lamentar la mort de la jove suïssa de 18 anys, Muriel Furrer, conseqüència de les lesions patides en una caiguda al Mundial de Ciclisme. Furrer disputava la prova júnior del Mundial i va caure en un descens amb la mala sort que un cop al cap és el que li ha acabat provocant la mort. La família ha demanat que es mantinguin la resta de proves d'aquest Mundial.
I és per això que en principi es disputarà diumenge la prova estrella dels Mundials, la prova de ciclisme en ruta amb Tadej Pogacar com a gran favorit, com gairebé sempre que puja al damunt d'una bicicleta.
En motor, a la segona sessió d'avui del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, el millor temps ha estat per Bastianini, Marc Márquez ha estat el millor català, a la setena posició. Les dues curses de MotoGP d'aquest cap de setmana seran a les 9 del matí i les podreu seguir, com sempre, ja ho sabeu, a l'Univers MotoGP.
El resum de la jornada després amb el Damià Aguilar i una de les imatges de la jornada ja ho diré. Bagnaia s'ha quedat sense gasolina després dels entrenaments i ha estat remolcat del bracet per Marc Márquez. Tots dos seran companys la temporada vinent a l'equip oficial de Ducati. Bé, sembla que hi ha certes reticències per part de Bagnaia, però avui han tret la imatge del dia, una imatge curiosa i simpàtica.
Al Mundial de Rallis, el pilot finlandès Esa-Pekka Lappi lidera el rally de Xile després de la primera jornada. I acabem amb la Copa Amèrica de Vela, que avui té jornada de descans, però recordar-vos que les regates d'ahir van acabar amb empat a un entre la Luna Rossa i l'Ineos Britànic.
Esa-Pekka, Mira, no haver-ho sabut abans, ara m'agrada més que Arnau i tot. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
I avui us preguntem si Lamin descansés demà a Pamplona, que fa pinta pel que ha dit avui Flick que podria ser el dia. És veritat que ja fa dies que ho esperem, però demà podria ser el dia. Si Lamin descansés, qui faríeu jugar vosaltres? I us oferim quatre opcions. Ferran Torres, Ansu, Pau Víctor, o bé que no descansi, si sou d'aquells que continua pensant que Lamin Yamal fins l'infinit, doncs també teniu la vostra opció per votar-hi.
Les vostres respostes d'aquí una estona amb la Sònia Oleart, però jo diria que solta la sorpresa. Des d'ara i fins als 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Així m'agrada. Laia Bonals, bona tarda.
Bona tarda.
Senyora, igual que el Bernat, tot bé?
Tot bé.
Senyor Ferran Correas, no et pregunto si tot bé, però bona tarda.
Bona tarda.
Més o menys bé. Suficient per jugar al partit. Aquesta és l'actitud.
No, només actualitzar el resultat de les semifinals de la Lliga Catalana Masculina. El Lleida-Calafell i el partit és al descans. Guanya el Calafell per 2-3.
Molt bé, doncs fetes les actualitzacions i també les presentacions. Avui és divendres i, per tant, els divendres hi ha tutoria. I això vol dir que hem de recordar els amics de Duo.
Recordeu que cada divendres tenim unes sabatilles Duo, calçat urbà per dona, home i nens, 100% vegà, conscient i sostenible, i que aquestes sabatilles se les endú un dels participants a la tutoria que encerti. Entre els encertants, la Sònia Lear tria un guanyador i, per tant, heu d'estar atents i participar a través de Twitter al concurs de la tutoria si us voleu endur aquestes sabatilles Duo.
I per participar i per caure en gràcia de la tutora és imprescindible anar escoltant Tutopistes. Aquí va la primera.
La tutoria. Pista número 1.
El nostre protagonista ha jugat 10 temporades al Barça. Qui és?
Ha jugat 10 temporades al Barça. Bernat, fes els honors.
No és Messi, perquè Messi, com tothom sap, ha jugat més temporades que 10 al Barça.
20, no?
Però les 10 també les ha jugat.
Ah, si comencem així. Això és com si em diguessis, el nostre protagonista ha marcat 3 gols amb la samarreta del Barça. Sí, ha marcat 3 en més d'un partit.
Està bé que el Bernat es rebel·li contra la cerimònia de la confusió que ens volen plantejar les Sònies. D'aquí una estoneta, segona i tercera tutopistes, ara arrenquem. Sintonia de la Champions femenina. Avui s'ha fet el sorteig de la primera fase, que, com ara explicava la Sònia, manté el format vell, el format anterior de la Champions masculina. I, Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Diguem que el Barça ha tingut un sorteig amable.
Benevolent. El Barça ha quedat inclòs al grup D com a cap de sèrie. S'haurà d'enfrontar el Manchester City, el Saint Pölten austríac i el Hammarby de Suècia, que debuta a la màxima competició europea després d'eliminar el Benfica. Un grup, com tu deies, a priori força assequible, en què el rival més potent és, com no, el City, segon classificat a l'última lliga anglesa i que abans ha hagut de guanyar la prèvia al París FC amb un 8-0 en el global d'aquesta eliminatòria. Torna a la Champions després d'un any d'absència. Al City, per cert, hi ha l'Ai Alexandri i l'Eila Wahabi. Avui Pere Romeu feia aquesta valoració d'aquest grup.
Ens ha tocat un Manchester City que segur que ens posa les coses molt, 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 molt difícils, que l'any passat es va quedar per qual average no guanya la Lliga, i ens ha tocat Hammarby i Saint Pölten, que són dos equips que han guanyat les seves respectives lligues l'última temporada, així que serà un grup exigent, com sempre és la Champions.
Exigent, diu Pere Romeu.
El dia que sorti un entrenador i digui... Ens ha tocat una broma de grup.
És que després t'ho pots menjar.
Que clar, no si ho entenc perfectament, però que bé, això
sí,
la reflexió que toca, diguéssim.
De la resta de grups, el grup C, on a més del Bayern de Múnich hi ha l'Arsenal, la Juve i el Valerenga Noruec, seria dels més complicats. A Madrid ha anat a parar el grup B amb el Chelsea, el Twente neerlandès i el Celtic de Glasgow. I finalment, al grup A hi ha l'Olímpic de Lió, el Wolfsburg, la Roma i el Galatasaray. La fase de grups de la Champions femenina començarà el 8 d'octubre, s'acabarà el 18 de desembre, els dos primers passaran a quarts de final, i a la final de la Champions aquesta temporada anem preparant ja les maletes, es jugarà a Lisboa, l'estadi José Albalade a finals
de
maig.
No et precipitis, això el Costa, perquè el Costa que té aquella capacitat de ser
visionari... És veritat que
té somnis. Ell podrà dir si el Barça hi serà o no, com ho veus?
Ja... Assumia't alguna cosa que estem...
Donem per fet, agafem els bitllets.
No he vist el partit, però m'he vist menjant pastissets d'aquells
de Belém.
Allà, no sé com es diu la plaça de...
Aquí al barri de Gràcia de Barcelona també te'ls venen. Si arribem a Lisboa...
Això també és veritat, però home...
Tu ets el contrari a Pere Romeu, no?
Sí, home, però, que, però, és, però és veritat que si jo dic que el grup és una... Si jo dic que el grup és una broma i que el Barça no només repetirà final, sinó que guanyarà, doncs no passa res. Algú pensarà, què diu aquest idiota? Però ell és entrenador del Barça i efectivament no pot dir coses que després li puguin, se li puguin girar en contra. Per analitzar aquest, aquest grup, aquest sorteig en definitiva, la nostra experta Mireia Vera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, comencem pel del Barça... És possible que tu et quedis a mig camí entre la meva opinió, que no té cap valor, i la de Pere Romeu. City, Sant Polten i Hammarby ho hem definit com un grup...
Benevolent,
assequible.
Sí, jo també ho penso. És a dir, tens el Hammarby i el Sant Polten, que en teoria doncs, estan molts esglaons per sota, però tens un Hammarby que s'ha carregat el Benfica. Està clar que el Benfica ha perdut la seva millor jugadora, que ara l'ha guanyat el Barça, no? Com és Quique Nazaret, però jo crec que el Barça no ha de tenir dubtes que estarà a la segona fase, jo crec, juntament amb el City. El City jo crec que ha fet una gesta encara més complicada que el Hammarby, que és deixar fora el PSG de Gueyoro, de jugadores molt importants com Karchawi, que s'han quedat fora d'aquesta Champions. És a dir, que el nivell motivacional amb el que arribarà el City, que és dir, ostres, ens hem carregat el PSG, que és un dels grans d'Europa, podem competir amb tothom, jo crec que el tindrà. Ara, guanyar dos partits al Barça és complicadíssim. Per tant, jo crec que aquesta fase l'hem de donar com perquè el Barça passarà i després dependrà també dels encreuaments. És a dir, el Barça ara mateix és un equip no nou, entre cometes, però jo crec que aquest inici de temporada i aquesta fase de grups l'ha d'agafar per anar agafant una mica més de soltura a nivell grupal, de tenir les idees que vol Pere Romeu més clares, perquè està clar que la Lliga jo crec que ara mateix no té competidor a part del Madrid, que veurem fins on li arriba la gasolina, i crec que és un grup assequible. Ara, jo sempre, no, si miro la part d'entrenadora, penso que sempre s'ha de ser prudent, perquè vull dir, al final o estàs bé o et pot guanyar qualsevol.
La lògica indica que Barça i City passaran, i el dubte és qui serà primer i qui serà segon, i en principi el gran favorit per ser primer, òbviament, és el Barça, però aquest City, Mireia, aquest any s'ha reforçat força bé, i vaja, venen d'empatar, per exemple, el camp de l'Arsenal aquesta primera jornada de la seva Lliga.
Sí, jo crec que tots els equips anglesos han donat un pas endavant, però estem parlant d'un City que jo crec que a nivell col·lectiu ja porta uns anyets que li costa funcionar, però a nivell individual, si tu mereix jugadores sobretot d'atac, Lauren Hemp per mi no està al nivell de Hansen, però és una extrem molt habilidosa i molt ràpida. Tens també a Miedema, que després de la lesió doncs, també crec que ha d'agafar ritme, que arribarà al tram de temporada millor. Tens a Leila, molta experiència, tens a Chloe Kelly, és a dir, que tens a Alexandri. Té un equip que per mi, jo no et dic que estigui al nivell del Barça, perquè no, per mi no ho està cap, però que crec que hauria de poder competir i fer un bon paper en aquesta Champions.
Sí, és cert que ho destacava Pere Romeu, però clar, és que el City va perdre per gol a baraix la Lliga de l'any passat amb el Chelsea, que és un equip que tots van veure en les semifinals, que sí, és un equip molt, molt potent. I pel que fa a la resta de grups, Mireia, deia la Sònia, sembla bastant clar que el grup de la mort és el que té la Juve, l'Arsenal i el Bayern, no? Perquè d'aquí sí que només poden passar dos de tres i la Juventus s'hi ha classificat deixant fora el PSG.
Sí, sí, al final correcte, és a dir, jo he dit una dada malament, Sònia?
Bé, sí, perquè era el París.
Correcte,
el City s'ha carregat el París. Sí,
el
però
París,
vaja,
això.
En tot cas, el que comentàvem. Que...
Em quedo amb aquest grup, per mi és el grup de la mort, és a dir, tens un Bayern campió d'Alemanya, és a dir, que va arribar a semifinals, que mai acaba de donar aquest pas, tens un Arsenal amb Mariona, amb Codina, jugadores que crec que donen aquest pas endavant i també una mica en dinàmica de City, no? Aquesta lliga anglesa que cada vegada és millor, i tens una Juve que va primer a la Lliga, cert que només han passat 3 jornades de la Lliga italiana, que té jugadores amb molta experiència. Per mi la Juve potser li falta una mica de gol a aquesta Juve, però per mi és el grup més complicat, sens dubte.
Ja que hi som, Mireia, deies que no hi ha ningú al nivell del Barça. Hi ha algú que s'hi pugui acostar? Continua sent el Lió o en veus algun altre?
Jo crec que cada any que passa la cosa està més complicada, perquè els equips jo crec que es reforcen millor, ja porten temps amb dinàmica, no? de progressar i d'entrenar millor, de competir millor. Jo crec que cada any que passa el Barça ho tindrà més complicat. Jo l'Olímpic de Lió sempre el compto. És un equip que sempre estarà allà, I a no ser que algun any s'ha quedat fora en fase de grups, eh? Però és un equip que hi pot competir. Jo també, els anglesos, tinc ganes de veure què et passa endavant a la Champions, que a vegades els hi costa, tret del Chelsea, que sempre acaba arribant. I vull veure aquesta millora que es veu en la Lliga, no? A nivell competitiu, la Lliga anglesa, vull veure com es trasllada també a la Champions. Però jo crec que s'ha de tenir en compte sobretot l'equip francès.
Molt bé, doncs l'Olímpic, com sempre, en el paisatge europeu, i a veure quina evolució fan els equips anglesos. Els aquí presents. Laia, comparteixes el diagnòstic de la Mireia, que el Barça torna a sortir com a gran favorit?
Totalment. A part, veus una mica els equips, i sí que és cert que crec que hi ha hagut una evolució a nivell de qualitat i de creació d'equips i d'aposta real, per exemple, amb el que deia ara la Mireia d'Anglaterra, o amb la pèrdua potser del PSG treus una de les possibles obstacles per arribar a la final, o que et faria més difícil, però a priori el Barça no només parteix com a grandíssim favorit, sinó que el que ara mateix sembla és que si la perd la perdria el Barça, vull dir que no és que s'esperi cap altre escenari, que no sigui que el Barça com a mínim arribi a la final, perquè tot i la millora general, la distància encara és molt gran.
Clar, és que el Barça va fer saltar l'últim candau, que era el de no hem guanyat mai el Lyon en una final, ara ja ho ha fet, i clar, costa trobar entrebancs a l'altura de l'equip, si és que consideres, que en general veig que ho considereu així, que el Barça com a mínim manté el nivell de l'any passat.
Sí, jo crec que per mi la plantilla ara és molt millor.
És millor,
Tens a Eva Pajor, que l'any passat sí que era un perfil que et faltava moltíssim,
no hi havia un nou així des de Cissat.
I potser tiraria fins i tot
sempre que pots, a Cissat.
Ho sento molt, Costa, però m'ha Cissat. Clar, compares amb Pajor i les comparacions són odioses.
No, som de Pajor, però abans a Cissat.
Estic bastant d'acord amb el fons del que diu la Laia, que és que al final qui està en examen és el propi Barça, no? I és qui competeix contra ell mateix. Més enllà de que jo crec que sí que a poc a poc anem veient com cada cop la competència millora una mica, i fins i tot el propi Barça es pot, a vegades no diré relaxar, però pot ser que li costi més guanyar amb facilitat com ho feia abans. Ho estem veient, per exemple, en aquesta arrencada de temporada on no hi ha aquelles grans golejades, no? Més enllà d'això, també hi ha un entrenador nou,
que
no en parlem mai, sembla que a vegades amb el tema del Barça femení, com que tots els entrenadors van bé, perquè crec que des de Lluís Cortés Giraldez i ara Romeu, en principi, com que la plantilla és tan bona i es fan bons fitxatges, doncs no es té en compte, però hi ha un entrenador nou, que per tant també s'haurà de valorar i haurà de demostrar que
com l'equip també descompta.
Sí.
El que no guanyi anirà al seu deure.
Cosa injusta també per ella.
No, injust no, és una putada,
però
és el que hi ha.
Sí. Per tant, la Champions on el Barça competeix contra si mateix, amb tot el respecte per la resta
de grans equips. Per mi, exacte. Jo crec que l'any passat el Barça va demostrar que era el millor equip, però la final contra el Lió no va ser fàcil, i les semifinals contra el Chelsea, de la mateixa manera que allà tu vas fer un molt bon partit a Londres, podies haver tingut un dia una mica més negre com el que havies tingut a l'anada i quedar-te sense final,
Vull dir que
la cosa ja està molt igualada.
I Pere Romeu té una feina molt difícil aquest any, que és canviar coses per no seguir sent el mateix equip. El Barça ho porta guanyant tot molt temps, i la gent ja més o menys, però això, t'esperes el que et farà el Barça, llavors ell està provant coses noves, per això també està constantment el que deia el Bernat ara. Iniciar temporada, potser no hem vist partits tan vistosos com l'any passat, o amb tantes golejades, però hi ha molts moviments dins de l'equip que s'estan fent nous i que s'estan automatitzant i que s'estan... Bueno, són recursos nous que necessitava l'equip, tampoc tenies això una davantera, i ara jugues una mica més perquè Pajor estigui més còmode, perquè pugui tenir incidència. Llavors, és això, anar ajustant coses i seguir creixent quan veus que tot l'ecosistema de futbol femení, Anglaterra, francès, estan apostant i estan fent grans fitxatges, però no és el que deia ara la Mireia, el City ha fitxat a Midema, que vulguis que no, ja són noms, ja són... Bueno, està, tot el talent s'està anant cap allà, i el Barça ha de seguir mantenint el nivell, tot i a vegades no tenir...
Tot no, perquè el Barça no ha fitxat, ha retingut la millor jugadora del món, vull dir que l'aposta, veurem com suri, segur que els altres equips estan millorant, però el que no es pot dir del Barça és que no mantingui el nivell. Ferran, tanques tu.
No, sí, jo crec que, com deia abans la Laia, crec que el Barça té millor plantilla que la temporada passada, tot i haver perdut a Mariona, que és era titularíssima i de les millors jugadores de l'equip, però s'ha reforçat bé. Coincideixo amb que li faltava un nou, per molt Doncs a tu, Jordi, t'agradés Oshoala i després...
I... No, són els números. És la tercera màxima golejadora de la història de l'equip.
Evidentment, si cada partit quedes 8-0, algun gol marcaràs. Però bé, és igual.
No ho ha assumit encara. És un vídeo d'Oshoala...
Les xifres són incontrovertibles. Podeu anar fent.
La temporada passada va jugar molts partits Salma allà i no és un nou, no és una golejadora. Això ho ha millorat. Però jo crec que el Barça és víctima de la Lliga Espanyola. Llavors, tenint en compte que la Lliga Espanyola pinta que, tot i que el Real Madrid també es va reforçant, però no s'ho acaba de creure tampoc, pinta que sí, l'altre dia va guanyar 1-0-1 només a Sevilla, però ja veurem que hi haurà molts partits que acabaran sent segurament 6-0, 5-0... Llavors, és víctima d'aquesta falta de competitivitat aquí, i llavors s'ho juga a tota Europa. Al final, la seva temporada és Europa. Sap que la Lliga la guanyarà, sap que la Copa la guanyarà, que la Supercopa la guanyarà, si no hi ha passat res com una alineació indeguda, i al final la seva temporada és Europa, i allà és on té tota la pressió contra equips que són bastant millors que els de la Lliga Espanyola. Si aconsegueix el que ha fet aquestes temporades, que és aquest canvi de xip quan va a Europa, que li surti bé, doncs, evidentment serà favorit estar a la final, guanyar-la. Com deia la Sònia, al final, en una final pot passar qualsevol cosa, o en una semifinal t'expulsen una jugadora al minut 10, i què?
Doncs això ho sabrem el maig a Lisboa. El camí comença la setmana del 8 d'octubre. El calendari no el tenim encara, eh?
No, estem pendents perquè, Sònia, en principi, els partits haurien de ser el Johan Cruyff, però no sé si el club té alguna altra intenció, també.
Té la intenció de que el partit amb el City, aquest sí, es pugui jugar a Montjuïc, que és la idea que té ara per ara el club de cara a aquesta fase de grups. I, per cert, que els partits els podreu seguir tots, evidentment, a la TDG. I també per TV3, que emetrà 10 partits de la Champions femenina, de la fase de grups, de les eliminatòries directes i també de la final. Aquest any, a més, la TDG amb sorpreses.
Ah, sí?
Ah, sí?
Ah, sí? Sí, tenim algun fitxatge nou.
Sí.
Vale, ja sé. Va. Molt bé. No, que està molt bé.
No ho desvetllem,
o sigui, sense saber encara que concretament el calendari...
La directora no. És la sorpresa.
Sí. Quan és
aquest any la faig jo, la TDG.
Quan és el primer partit?
El primer 8-9 d'octubre, però clar, no se sap contra quin partit. I deia la Sònia, clar, la intenció del club és que el dia del City el juguis a Montjuïc, però també et dependrà del calendari que no et coincideixi amb partits.
El 8-9 d'octubre no hi ha partits perquè és aturada de seleccions masculines.
Seria bastant ideal. El que passa que no sé si aquí tens marge per omplir... Clar, si tu ho fas a Montjuïc, t'has d'intentar assegurar...
El problema és que és entre setmana.
És entre setmana.
Això en cap de setmana seria més fàcil. Per exemple, el 12-13 o 11-12 no recordo.
Els partits complets quasi tots són els que juguen a migdia, primera hora de la tarda.
Sí, això és veritat.
Bé, ja arribarem i esperem que la data encaixi de la millor manera per fer que aquest partit, que jugarà de manera excepcional a Montjuïc, excepcional en la fase de grups, tingui una bona acollida. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Mireia, gràcies.
A vosaltres, una abraçada. Crema-ho tot,
els records que et persegueixen i les pors... Som gairebé 8:15, canviem radicalment de rasant perquè passem del bon rotllo que sempre ens porta la Champions femenina i els horitzons victoriosos del Barça als mals rotllos disciplinaris, que avui en tenim, del Barça i de l'Espanyol. Començarem amb el Barça. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Bé. Avui ets portadora d'una qüestió no feixuga, però no alegre.
Sí.
A la vegada.
Jo no em moc d'aquesta línia, entre feixugues i no alegres, les notícies. No passa res.
No, més
però nosaltres li donem.
Més que alegre, trista, tot i que la resolució de la UEFA era esperable.
Sí, a veure, el Barça avui ha rebut que ha rebut la sanció de la UEFA de 10.000 euros més la prohibició de vendre entrades a l'afició blaugrana en el següent desplaçament de Champions, que és el de l'Estrella Roja el 6 de novembre. Aquesta sanció la rep per aquella pancarta que van ensenyar dos aficionats al Barça amb la salutació nazi a l'estadi de Mònaco, per aquest comportament racista i per ser reincident al Barça en aquest tipus de comportament, doncs la UEFA l'ha sancionat. Reincident perquè recordem que també hi ha l'incident de la salutació nazi, no en aquest cas amb la pancarta, sinó que es va fer amb el braç d'un aficionat del Barça a l'estadi del PSG. Per tot això, la UEFA, per considerar-lo reincident i per la pancarta de Mònaco, ha fet aquesta sanció al Barça. D'aquell incident, per cent del PSG, ja vam explicar, el Salmurri va explicar que ja es van identificar els socis i els van obrir expedient i sancionar. De l'incident amb la pancarta de Mònaco, el Barça diu que encara no ha pogut identificar els aficionats, que encara ja estan treballant els membres de seguretat.
Parlem, de, en principi, dos aficionats que són els dos que aguanten la tristament famosa pancarta de Flick Heil.
Que són dos al voltant de 500, va dir el Barça, que s'havien desplaçat fins a Mònaco. D'aquestes entrades a l'Estrella Roja, que evidentment ja no podran anar-hi, els aficionats del Barça, s'havien venut fins ara 118 entrades i el Barça ja ha dit que tots durant aquests dies, els pròxims dies, retornaran tot l'import d'aquestes entrades als aficionats que haguessin comprat l'entrada, lògicament.
Sí, sí.
El comunicat del Barça, què més diu? Perquè a banda d'aquesta qüestió de la sanció, ell, evidentment, rebutja qualsevol tipus d'apologia de la violència, el Barça ho vol deixar clar, i en l'últim paràgraf afegeix que després, arran dels comportaments dels grups d'animació, i ja estic llegint ara literalment, i dels aficionats i aficionades, tant en partits disputats com a locals, a l'estadi Lluís Companys, com al Johan, com en desplaçaments en camps contraris i que estan comportant reiterades sancions, per tot això que ha passat, diu que el club reforçarà les mesures actuals que hi ha. Primer, d'entrada, quan parla de comportaments dels grups d'animació, també al Johan Cruyff o a l'estadi Lluís Companys, és perquè el Barça està detectant des de la temporada passada crits discriminatoris de forma reiterada que surten d'aquesta zona de la grada d'animació, en el cas de Lluís Companys, i de la zona que també tenen on van més els grups d'animació, a l'estadi Johan Cruyff. Per això,
sí,
també...
El problema el tenim ubicat a la grada d'animació, eh?
Sí, segons aquest comunicat i el Barça, que hem parlat i hem volgut saber una miqueta més perquè parla d'aquests grups d'animació, sí, és aquella zona de la grada d'animació. Vull dir, a vegades és on més o menys se situen sempre tots els
grups.
Sí,
no, els partits de casa és evident, però ho deia perquè fora el club distribueix entrades entre més col·lectius, que no només la grada...
Sí, això estic parlant de quan són partits locals, perquè han percebut que hi ha de forma reiterada aquests crits discriminatoris, que poden ser racistes o d'altres tipus, vaja, i per això, per megafonia, el club va decidir començar a fer missatges, encara que l'àrbitre no digui res, de... Recordem que aquests tipus de crits i de comportament són sancionables. De moment, el Barça, tot i que aquí m'ha comunicat per les sancions, ens diuen que no estan per les sancions que hagin pogut rebre, sinó que més perquè estan avisats com a club que si això segueix passant, al final tindran sancions greus. I per això el Barça, doncs, ho deixa clar en aquest comunicat, a banda de que, evidentment, reforçarà aquestes mesures. A veure, les mesures per a l'hora d'aconseguir entrades en desplaçaments a Champions ja estan reforçades de fa temps, recordareu. Van dir que totes havien de ser nominals, només es venen a socis i penyistes també, i tu t'has d'identificar quan vols dir jo vull una entrada, i només es donen aquestes entrades que tu has comprat en desplaçaments al lloc del desplaçament de quan es juga el partit. Això està més pensat per la revenda, per evitar la revenda. Ara bé, clar, a partir d'aquí, què més pot fer el club? Doncs pel que ens han dit, per exemple, l'únic que es podria fer i que encara falta és reforçar el sistema d'identificació un cop tu entres a l'estadi. Però això depèn de la seguretat de cada estadi. Clar. Per tant, això és més complicat, però allà és on hauries d'identificar. Primer, ensenya'm el teu DNI i aquí tu poder comprovar si tens infraccions penals o... Però això, evidentment, aquí a Barcelona és més fàcil... A fora és molt més complicat de controlar.
Bé, i aquí tampoc és fàcil perquè implica demanar DNI a tothom que es presenti amb una entrada a l'estadi. Fàcil la solució no és, però el Barça ha de fer tot el que estigui a les seves mans per evitar que hi hagi desgraciats que vagin a la graderia del Barça a París o a Mònaco amb simbologies nazis, entre altres barbaritats. Parlo de nazis perquè són els dos últims exemples. Això pel que fa al Barça. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A l'Espanyol, que, bé, diguem que té massa fresc la invasió de camp d'ara fa un any i mig, el dia que el Barça celebrava la Lliga a Cornellà, ahir jo crec que no té res a veure la naturalesa de l'incident, però resulta que un idiota va tenir la idea de llançar-li un got a l'àrbitre després del partit.
Sí, final calent, amb algunes decisions qüestionables per part de l'àrbitre. Això va fer enfadar alguns aficionats fins al punt doncs, que hi va haver aquest individu, que ja sabem que no és soci, ho havia estat, ara mateix no és soci, doncs li va llançar un got de plàstic ple d'aigua o de Coca-Cola o vés a saber què. A l'àrbitre li va impactar. De seguida, les forces de seguretat amb la tripleta arbitral i fins i tot el director esportiu de l'Espanyol van detectar qui era aquesta, aquesta persona. Una persona que després es va posar en contacte amb el club, de fet ho ha fet aquest matí per reconèixer els fets, demanar perdó i penedir-se'n. Ara el mal ja està fet, diríem, de poca cosa serveix. I a partir d'aquí, doncs l'Espanyol espera una sanció. Veurem, és una sanció que pot anar des d'una multa fins al tancament de l'estadi per un o dos partits. Des del club es considera que si el dia dels incidents del maig del 23, amb aquella invasió de camp que tothom coincideix a comentar que és bastant més greu que l'episodi d'ahir...
No té res a veure.
Doncs van tancar el camp per un partit, doncs, que sembla que potser el més just seria una multa, però clar, això no ho pots mai dir, perquè
aquí... A veure què hi diu competició.
Sí, competició que s'ha reunit avui, que en principi tot fa pensar que d'avui no sabrem res, que això ja ens anirem a la setmana vinent, es prendrà una decisió al llarg dels propers dies, i veurem. Si vols podem sentir Manol, perquè ahir se li va preguntar en roda de premsa, i comentava això.
Esperem que no sigui així, però espero que no tanquin l'estadi, que sigui una multa i ja està. Però bueno, ja veurem què passa.
Dies. No, Manolo, doncs, esperant que no tanquin l'estadi, perquè...
Anava a dir, és que ho hem comentat aquesta tarda a la redacció amb el Sergi, i ja entenc que Manolo González va explicar que ell era ja al vestidor, no ho va veure, segurament li falta context, però... I que ho va condemnar, crec, que en un moment de les declaracions, no sé si a la sala de premsa o a Dazón. Però igual que ha passat avui amb Flick, que diu, no, és que jo d'això prefereixo no dir res, quan la pancarta l'esmenta personalment, i avui sentir l'entrenador de l'Espanyol dir, no, és que no ens tanquin el camp, hosti, d'acord, ja ho entenc, però és que no és el problema no és que no ens tanquin el camp, el problema és que no pot haver-hi un tio amb una pancarta nazi, ni pot haver un tio llançant un got a l'àrbitre per més que s'escalfi. I per mi la reacció correcta és la dels jugadors de l'Atlètic Club d'ahir, que s'acaba el partit i se'n van allà a la graderia. És veritat que els aficionats de l'Atlètic, un sector, van actuar com a salvatges llançant bengales a la graderia rival, però a mi m'agrada veure els jugadors que no van a lo fàcil de dir ui, que són els nostres aficionats, encara ens xiularan. No, van allà a la graderia, crec que eren Iñaki Williams i De Marcos, i els hi van fer saber que així no. I això jo a vegades ho trobo a faltar. No dic que sigui la solució, no els hi carregaré els neulers ni als jugadors ni als entrenadors, perquè no és una solució fàcil. Però posar-se de perfil tampoc. Ai, que no ens tanquin el camp, ui, no, miri, jo és que no vull dir res això, no sigui cas que em fotin en un problema. Bé, així segur que no ho arreglarem, em sembla a mi.
És que callar-se davant d'aquestes situacions i obviar la situació, per mi és que és molt... És que jo diria pitjor que la gent que ho fa, però òbviament no ajuda, perquè si tu el teu entrenador, que entenc que és una persona de l'Espanyol, llavors el teu entrenador et condemna aquesta imatge, els nens joves ho veuen, la gent ho escolta.
El que la va condemnar, però a mi em sap una mica de greu ràpidament que no ens tanquin al camp, que ell naturalment vol jugar amb els aficionats.
Sí, em sembla... No, entenc el que dius, Em sembla que justament la pregunta que li feien en aquell moment estava com molt redirigida en el sentit de dir, hòstia, temps que la sanció
no és res. No és res amb Manolo González, perquè dic exactament el mateix de Flick. Escolti, si hi ha una pancarta Flick Heil, dic que vostè no pot... Millor no diu res. Per mi hi ha vegades que sí, has d'opinar sobre les coses. Posar-se de perfil, miri, ja parla la vicepresidenta, jo callo. A mi...
Per això forma part del perfil que ha triat Hansi Flick com a entrenador del Barça.
És perfecte, i hi ha molta gent que li aplaudeix. En aquest cas concret, jo no.
En tot cas, parlem d'ells perquè ells són els que tenen un micròfon, i per tant els exigim que tinguin una actitud com esperem que haurien de tenir en aquell moment representant el club, però també els exculparien en el sentit que ells no han de resoldre res.
Totalment.
Vull dir, és un tema amb el qual tens raó, però que és complementari i fins i tot diria que secundari, perquè al final
Bernat,
aquí l'important...
Però Bernat arreglarà De Marcos, i en lloc d'anar-se'n al vestidor va anar i va dir així, no,
però
tios?
Però vull dir que aquí hi ha una feina que és dels clubs... però tampoc diria que és responsabilitat exclusiva dels clubs. No em sembla bé, per exemple, que l'Espanyol el que es dediqui a fer és explicar, sobretot, dir que no era soci. És que és igual si era soci o no era soci. Era un espectador que estava al camp de l'Espanyol i fa, no, efectes disciplinaris...
Vol dir que no el pot expulsar.
Sí, però aquell senyor havia entrat aquell al camp i ha tirat una cosa.
Sí, això és un detall insignificant.
Per tant, aquí ni l'Espanyol, ni el Barça, ni cap club li ha de vendre entrades a aquest senyor, perquè aquest senyor ha de tenir...
Per cert, se'l sancionarà amb la prohibició d'entrada a l'estadi.
Exacte, ha de tenir una sanció...
Sí, la tindrà.
General, global, des d'una entitat que no sé si
és... Sí, el que passa és que a posteriori és molt evident el que has de fer amb aquest aficionat. La qüestió és com preveus, com pots prevenir... Que la gent vagi al camp a tirar un got d'aigua.
Doncs, a mesura que cada cop que algú faci això, se l'agafi i es el castigui d'una manera exemplar, suposo que
és una manera d'educar la societat, educar la resta d'arguments que tinguin previst anar-hi a fer-ho.
És el camí, però és un camí que no...
Sí que no és curt.
És llarg, aquest camí.
Però, clar, és que en el cas de l'aigua, ja hem assistit a aquesta cerimònia absurda que et treguin el tap. Hòstia... Haig d'anar fent equilibris amb l'ampolla. Aquell tio, l'Espanyol o el Bar, va seguir totes les mesures de seguretat. Si el tio li tira el got, què hi vols fer?
Doncs, per això, qui ha de castigar aquest senyor no és ni Manolo González ni l'Espanyol, l'autoritat competent. I en el cas del Barça, tres quarts del mateix. Primer, el Barça ha de vigilar qui ven les entrades, perquè tampoc es pot expulsar la responsabilitat amb això. Perquè si tu t'hi fixes, jo que vaig a tots els partits, és curiós com el perfil d'un sector d'aficionats que viatgen amb el Barça a fora és de gent que no va a Montjuïc perquè no pot entrar. Perquè té l'entrada vetada, perquè han estat exclosos de la graderia d'animació, i en canvi sí poden entrar en d'altres camps, i aprofiten això... aquests camps de fora per fer de les seves, no?
Això que diu el Bernat, com a exemple, ho vaig viure la temporada passada, jo vaig anar a Noeta, no com a periodista, sinó que vaig anar amb els aficionats que anaven, i que et col·loquen tots junts allà en una gàbia, i és cert, és el que diu el Bernat. O sigui, jo que vaig molt a Montjuïc i veig la gent que va a Montjuïc, allà va gent que fa por.
Però aquí
que
el,
fa por
aquí
i que
Barça...
possiblement no entri a Montjuïc, no? Però... Que possiblement són els que estan vetats a entrar a Montjuïc, però fora entren com...
És que aquí
com...
el Barça, que és qui distribueix les entrades, sí que ho té molt fàcil, perquè les restringeix exclusivament als seus socis, que jo crec que en alguns desplaçaments europeus ho ha arribat a fer, i ja ho tens solucionat. El que passa que és veritat que després hi ha una distribució a penyes, que aquí perds el control, perquè per molt nominal que sigui, tu pot ser que no tinguis controlats tots els... És a dir, tu saps qui és soci teu i qui no és, però a partir d'aquí, aficionats, pots tenir una llista d'antecedents.
És una qüestió de dues coses. Una, del que deia el Jordi, que estic d'acord, que els protagonistes, jugadors, entrenadors, han de dir la seva, perquè Flick ho tenia molt fàcil. Jo crec que ho té més fàcil condemnant això que no condemnant.
En el meu nom no fotin aquesta pancarta mai més, colla de feixistes, i és que és molt fàcil.
Però és el que aquí tothom vol que... Bueno, és bien quedens, no?
Ell té altres problemes i com diu la Sònia, el perfil és aquest.
Crec que va ser la temporada passada que Xavi, quan se li va preguntar per Dani Alves,
també la va cagar.
La va cagar.
Sí, es va equivocar, però és veritat que el perfil de Xavi Hernández era de reaccionar institucionalment a tot.
Xavi ho va afrontar i Flick s'ha posat de perfil.
I a la següent roda de premsa recordo que va rectificar.
Sí, sí.
I això una cosa... I després que és un tema... Jo crec que és un tema de societat. És a dir, al final, per molt que sancionin el tio que hi va llançar el got al camp de l'Espanyol, que possiblement és un tio normal, que va anar allà, es va escalfar perquè no li van pidar que hi ha falta i tal, pam.
Bé, el concepte de normalitat en aquest cas, no?
Un tio normal fora d'aquell moment, d'aquells 90 minuts.
Però agredir la gent quan t'escalfes...
No, però això de llançar un got, jo naturalment no ho defenso, però em sembla un acte que pot ser de perdre els papers. Anar amb una pancarta nazi, l'has hagut de pensar abans. És una qüestió premeditada.
Això encara és molt greu. Els dos casos són perquè no tornin a entrar a un camp de futbol.
I encara és més greu el que fan ahir els aficionats de l'Atlètic, encara és més greu, perquè ja podia haver passat...
Que sí. Vaig sentir Ander Herrera a les ràdios espanyoles, estava indignat.
El que volia dir és que
podien haver matat algú.
És molt complicat, perquè tu l'aficionat de l'Espanyol aquest el fas fora, no torna a entrar a un camp de futbol, no sé quant de temps, i potser d'aquí 3 o 4 o 5 partits torna a passar, perquè és una persona, no, yeah. són 100 persones que tiren objectes, és una persona i una persona...
I ha posats a fer sociologia barata, i no serà el moment perquè ens allargaríem molt, qualsevol partit d'esport base, ja no només de futbol, perquè passa també altres esports, tu te n'adones que estem en una societat bastant, bastant fotuda, eh? Perquè hi ha uns pares que no hi...
Sí. No estem lliures ningú de cagar-la.
Van a treure tot el que van a treure allà al partit del
Sofia. Això públic, i segons a quins nivells juguis, també jugadors que dius, tio, que no vas a treballar dilluns. Però bé, això seria molt llarg, com deia Laia.
Sí, crec que el que ha passat aquest cap de setmana, que hem vist diferents exemples, és una de les... conclusions que prendre del que està passant els últims anys també a nivell de racisme, a nivell de masclisme als estadis, vull dir, l'educació cada cop es perd quan entres a un camp de futbol. Recordo quan va començar a parlar tot el cas de Dani Alves, que hi havia gent que el defensava o que crits racistes cap a Vinícius, parlaven amb diferents advocades i em deien és que la gent quan entra a un camp de futbol, a un estadi, és com tot s'hi val. És el moment de treure tota la bilis que tu tinguis, és on tot està permès, tot pots cridar i com se suposa que no t'identificaran, no passaràs vergonya, és un col·legi a vegades en certs aspectes o en certes parts de les grades que et permet aquest comentari. Si tu fas aquest comentari i el del costat et diu calla, que ets un idiota, no el tornaràs a fer perquè passaràs vergonya davant dels teus, entre cometes.
No ho sé, si no el tornaràs a fer, o t'enfrontaràs també a l'altre, que això passa.
Sí. Posats a repartir responsabilitats, clar, el tio que està al costat tampoc té cap obligació d'anar al camp a fer de pare del brètol que té al costat.
Ahir jo vaig veure les imatges del que va llançar, no perquè no es veia, però d'aficionats pel costat, que era com l'estaven protegint, com que els membres de seguretat no arribessin a ell. I emprenyats, com dient, que la culpa és de l'àrbitre.
Es va escapar, no?
Sí, no sé ben bé com va anar la seqüència just, però el van identificar de seguida,
Sí, l'àrbitre crec que mira cap amunt, diu, és ell.
L'àrbitre
el van identificar de seguida entre els membres de seguretat, l'àrbitre, i de seguida, diríem, van saber qui era.
És que tapa o no assenyalar o posar-se de perfil és de lo pitjor que pot ser en aquest cas. Vull dir, jo entenc que no has de defensar, que no és la teva responsabilitat i que tu com a aficionat vas a veure el partit de futbol i si passa al costat teu una cosa d'aquestes, no tens cap responsabilitat. Però és que com a persona jo crec que tots hem de fer una mica d'autocrítica i dir, vale, escolta, potser això no em toca fer-ho a mi, però és que si no ho faig jo o no ho fa el del costat, aquí tothom va fent el que vol i ens trobem en situacions molt complicades ni d'estats de futbol. I això ho he vist molt en comparació de futbol femení i futbol masculí, perquè aquí de petit he anat sempre al Camp Nou i al futbol femení tu veus a nois i a nenes que no tenen por, que no s'escolten crits o que no escoltes comentaris despreciables que jo he escoltat quan era petit al Camp Nou moltes vegades. I és que això passa perquè es permet sempre, i tu pots cridar el que et doni la gana un camp de futbol i no et passarà res, i pots insultar, i pots utilitzar paraules horribles cap a gent tirant-lo pel terra tot el que són o el que representen, i no passa res. Llavors, l'educació passa per aquí, passa perquè assenyalem i perquè diem això no està bé, no perquè sigui la meva responsabilitat fer-ho, sinó perquè si ho féssim tots potser aquesta gent se n'avergonyaria abans de fer aquestes coses.
Bé, doncs, desgraciadament no ho podrem arreglar nosaltres, però avui volíem comentar aquesta doble situació que afecta, per una banda, el Barça a Europa i a l'Espanyol. Veurem amb quina sanció a la Lliga Espanyola. Farem una pausa amb entrepà de tutupistes i parlarem una mica, un altre cop, de futbol, en aquest cas de l'Osasuna Barça de demà.
La tutoria, pista número 2.
Aquest personatge ha participat en una Eurocopa i també en un Mundial. Qui és?
Ha participat en una Eurocopa i un Mundial i ha jugat 10 temporades al Barça?
Sí.
Al Barça. Va, una pausa per la reflexió i de seguida la tercera.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
A qui s'il·lusiona cada dia amb el cupó diari de l'11, bé per ell. A qui juga el meu dia de l'11 amb la data en què finalment es va treure el carnet de conduir, ben triat. A qui jugueu per molt més que un premi, ben pensat. A tots els que jugueu a l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11 guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
La Franz Schubert Filharmonia obre temporada l'1 d'octubre al Palau de la Música Catalana amb el mestre Tomàs Grau i la colpidora cinquena sinfonia de Mahler.
Una epopeia musical que transcendeix l'espai i el temps i la converteixen en una sinfonia imprescindible que ressona a l'ànima.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
Ja has vist volar sobre el mar els vaixells de la Copa Amèrica? La Fórmula 1 del mar es disputa a Barcelona. Segueix-la en directe des de les platges o a les pantalles gegants del moll de la fusta i a les fan zones. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Cinema, sèries, documentals, plataformes, xarxes.
La finestra indiscreta.
A la finestra indiscreta ja ho tenim tot per marxar a Sitges. Programa especial des del festival amb Marta Ferrer, Àlex Montoya, Manu Yáñez, Laura Rovirola, Enric Pardo i Daniel Malet per explicar-vos tot el que passi al festival, parlar amb els protagonistes i gaudir com mai del cinema fantàstic i de terror.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hi ha la mamadeta, també, no?, en aquestes...
Què és una mamadeta, m'ho expliques?
El licor xartrès i el granissat de llimona. Podríem... Has vist? No sabies? No ho sabíeu?
Tenia ganes.
A mi em sonava, sí.
Que és típic de Tarragona, no?, de Santa Tecla, no? Sí, sí. O sigui, el licor xartrès sí que és típic, i després la mamadeta crec que hi afegeixen el granissat de llimona. Sí, que avui d'aquí una estona hi ha... Jardí guapo, també, que hem obert.
Ja no
ho
recuperem, això, Això ja.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És una mamadeta, m'ho expliques?
Amb Roger Escapa. La tutoria. Pista número 3.
Com a blaugrana, entre altres títols, ha guanyat 3 copes, però cap lliga. Qui és?
3 copes...
M'acaben de caure tots els candidats.
També. Però cap lliga amb el Barça...
10 temporades al Barça i cap lliga vol dir que ha agafat anys.
Ja podem començar a agafar els llibres d'història.
Realment, aquesta pista, si se t'apareix, és molt definitòria, però bé.
Ja he dit que era... una Eurocopa i...
Eurocopa i Mundial.
Ara comencen els nervis. D'aquí un moment, la quarta. Tira-se-la. Personal Jesus. Segur que és conegudíssim l'original, però no el conec.
Personal Jesus?
The Pitch Mode.
Sí.
The Pitch Mode versionat per Iggy Pop.
Per Iggy Pop, que també és molt famós, eh?
Ja ho sé.
És un, com li diuen, un crossover, eh? Una barreja de...
Bé, en tot cas, intèrprets del segle XX sempre és una garantia. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola.
Salmú també és del segle XX, per poc, però és del segle XX i avui ha assistit... Sí, no?
Sí, sí. Ah, val, efectivament.
Avui ha assistit...
Ah, per poc, per bastant.
Ui. Més aviat poc. Veient aquesta taula, més aviat poc.
És que se la busquen.
Aquí
tens raó.
Sí.
Avui ha parlat Hansi Flick. No ha entrat en detall sobre el tema de la bandera nazi, però sí no. Sobre qüestions que afecten el seu equip i el partit de demà al Sadar a partir de les 9 o Osasuna Barça.
Un Sadar camp complicat que, a més, arriba en un context, diguem-ne, delicat pel Barça. 4 partits, serà el quart partit en 12 dies en una plantilla amb 8 baixes. Avui, per exemple, Rafinha i Casadó no han entrenat i s'han quedat al gimnàs. Per cert, comença a ser una pràctica habitual de Hansi Flick que vagi dosificant també les sessions d'entrenament. Ho dic perquè ja ho vam veure a la prèvia de Getafe i crec que en un context com l'actual el tècnic està anant allò...
Tu creus que això ho decideix l'entrenador i no els jugadors?
Bé, home, que ho decideix tot el cos tècnic, segur. D'acord amb els jugadors, amb els serveis mèdics, amb l'estat físic del propi jugador, si se sent molt cansat o no se sent molt cansat. Mm. Avui Rafinha i Casadó s'han quedat al gimnàs. Eric i Íñigo, per exemple, han fet treball de camp al marge. No han entrenat amb el grup. De fet, Flick ha explicat que això és una mica anar gestionant aquestes càrregues, que es converteix en imprescindible amb un calendari com aquest. I, per tant, ara sí, arriba un moment de rotacions.
Sí, òbviament, en farem. Farem algunes rotacions, però també necessitem els jugadors experimentats. El Rafa... ara mateix és un jugador molt important per a nosaltres, amb l'Ibi, i també tenia una molèstia d'un cop i hem de veure com està demà, però en general estem preparats.
Diu Rafinha i Levi són jugadors molt importants, necessitem jugadors amb molta experiència. Es podria fer la interpretació que això obre la porta al descans de Lamine Yamal. Però això és una interpretació. Bé, més qüestions. Elogis als seus jugadors. Ha explicat Flip, ha reconegut que en certa manera està un punt sorprès per lo ràpid que ha pogut traslladar la seva idea al vestidor, però que això és només mèrit dels jugadors, que són futbolísticament molt intel·ligents i que per això ell pot enviar abans el seu missatge. Cap a Koundé, diguem-ne que Flip comença a estar bastant enamorat d'aquest home. És una cosa... no sé quina frase ha fet servir, però seria com una cosa mai vista abans, pel que treballa al camp i pel que treballa fora del camp. Està molt content i molt satisfet. Sobre Frenkie de Jong, que va molt bé i que aviat el veurem amb l'equip, i després un segon tema.
Aviat ho ha xifrat en la setmana vinent, potser fins i tot.
Sí, jo crec que ell no ha concretat tant com aquesta traducció que s'ha fet.
M'ha fet gràcia, oi que ha dit que demà s'agafa el dia lliure?
Sí.
Que he pensat, home, collonut, com els 80 dies de partit dels últims 6 mesos.
Sí, també és veritat que en un altre moment diu que el calendari del Barça no ajuda a la recuperació dels jugadors, i en aquest cas de Frenkie. Per què? Perquè l'equip no pot fer sessions d'entrenament de 4 contra 4, 6 contra 6, 8 contra 8 i 11 contra 11. Uh-huh. I com que no pot fer-ho, ha de fer entrenaments reduïts i molt més dosificats, i Frenkie el que necessita no és aquest tipus d'entrenament, sinó una altra qüestió. I després, el tema de la porteria, som a l'espera que Szczęsny aterri a Barcelona, que Wojtek aterri a Barcelona.
Wojtek?
Sí, no? Wojtek...
És el nom de pila.
Sí.
El que passa és el...
Wojtek. Amb el cognom tenim discrepàncies.
El cognom en polonès es diu d'una altra manera.
I ara com és?
Szczęsny.
Com?
És que clar.
Szczęsny.
Vas entrenant, no?
De moment el Tot Costa em prohibeixen de forma radical fer servir el nom correcte del porter.
No li podem dir com es diu, no ens deixen. L'audiència catalana ha de saber que aquest senyor no podem dir-li com es diu perquè no ens deixen.
A Tot Costa hem sentit Szczęsny dir el meu cognom és Szczęsny, per tant ens el creiem de principi. Després
seria la teoria d'això seria molt...
És cert que ell diríem que és laxa.
Això és discutible.
En què ho podem dir.
Jo això estic amb la Sònia, si diu Szczęsny, doncs Szczęsny.
Avui no ho farem perquè no tenim temps, però el Salva ens prepararà per la setmana vinent una versió del Call Me Maybe, que ell va interpretar com a Call Me Szczęsny, que la punxarem de seguida que,
bé,
de seguida que
cas,
sigui possible.
Aquest porter polonès que vol signar el Barça i que la setmana vinent hauria d'entrar entrar en això. Clar, som en el
vindrà,
context...
Eh?
Sí, en principi sí, sí, sí. En principi sí, el que passa és que bé, s'ha d'acabar de concretar. Ja et vaig explicar que l'única condició que posava el porter polonès que vol fitxar al Barça era la titularitat.
Fa quatre dies que només penso en tu i en aquesta frase, perquè ja sé que la cosa no havia d'anar especialment ràpida, però jo vaig veient, no, dilluns, encara falten uns detalls, i jo penso, aquest tio, a fer de suplent d'Iñaki Peña, el Salmurri ens va dir que no vindria.
Cosa que té tot el sentit del món, perquè aquest senyor està a Marbella descansant amb la seva família.
I per tant,
sí. Això ho ha dit vostè.
I per tant, si ha donat el sí, és que algú del club li deu haver dit, escolta'm, de moment, però és possible
però
que...
Però aquest algú no seria el Boden Hansen.
No, i menys tenint en compte el que ha explicat avui a la sala de premsa.
Could be. Why not? Why not?
Sí, per què no? Good, sí que pot ser, està, ho està fent bé.
We have a clean sheet. It's also for
I també cada partit comencem de zero i és molt bo per ell, a més, tenir aquesta confiança i donar-li aquesta confiança independentment de si hi ha o no un altre porter. No sé el que passarà en aquest sentit. Hem d'esperar.
Flick fent referència a aquesta titularitat d'Iñaki Peña i, per tant, sí, pot ser que Iñaki Peña sigui el porter titular.
I també diu, no sabem el que passarà.
També és veritat que, i això ja t'ho vaig comentar, que...